Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Faltava un minut per les 7 del matí quan els veïns del barri de Sant Roc de Badalona, concretament els més pròxims a la plaça de Camarón de la Isla, suposo que la majoria encara dormint, els primers aixecant-se, o també alguns retornant del seu torn laboral nocturn, s'han emportat un bon ensurt, perquè hi ha hagut un tiroteig amb aquest punt horari amb el qual s'han disparat més de 10 trets. Els Mossos d'Esquadra estan investigant aquest tiroteig, ja parlem de dos clans rivals. Els autors han fugit, no hi ha persones ferides i, a més, el tiroteig ha tingut lloc al costat d'una escola. Afortunadament, a les 7 del matí, el centre escolar estava tancat. No ens podem ni imaginar el que hagués pogut passar aquest mateix tiroteig una hora i mitja més tard. Aquest és un tiroteig més, perquè les dades del Ministeri de l'Interior no enganyen. Catalunya es situa com la comunitat amb una major taxa de robatoris amb intimidació i amb fets violents a Espanya, arribant a un preocupant 39,3%. Les dades actualitzades a finals d'aquest any, o del passat 2024, confirmen, doncs, aquesta inseguretat que hi ha a Catalunya amb baralles multitudinàries, tirotejos, homicidis i també aquest creixement preocupant de les violacions amb un 4,4%. Bona tarda, sóc Sergi Tor i les dades del Ministeri d'Interior apunten també que dels 10 municipis a Catalunya amb un major índex de violència amb intimidació es concentren gairebé tots a la província de Barcelona. En primer lloc, òbviament, pel seu volum i a la capital, però ben a prop se situen poblacions com a Sant Adrià, l'Hospitalet, Mataró o Badalona, on aquest matí doncs, hi ha hagut aquest tiroteig al barri de Sant Roc. Encara que els governs municipals són pràcticament tots d'esquerra, a excepció de Badalona, tots relativitzen amb les seves presències públiques les dades del Ministeri d'Interior i afirmen doncs, que les coses estan millorant. Tot i això, recordem-ho, la seguretat és un pilar bàsic de l'estat del benestar que està finançat pels impostos de tots els ciutadans. D'aquí un instant escoltarem el testimoni d'un veí d'un barri, en aquest cas és la Florida, l'Hospitalet, perquè a vegades també sabem que el pitjor, com pot passar a Sant Roc de Badalona i tants barris de Catalunya, és l'estigma fàcil i equivocat. Pràcticament a totes les ciutats majors de 30.000 persones que hi ha a Catalunya, hi ha un barri en concret on, curiosament, també hi ha unes mínimes inversions públiques que té aquest estigma de la delinqüència. I la majoria de vegades, els autors del fet no són d'aquest barri assenyalat on passe, on la majoria d'aquests barris són veïns i veïnes que són treballadors i que valoren moltíssim la convivència. Ara parlem, doncs, de l'estat d'aquests barris, que n'hi ha pràcticament a totes les ciutats de Catalunya amb un estigma tan fàcil com equivocat. Però abans, a migdia, a COPE, parlem d'Albert Palacios, del sindicat USPAC, que ha estat avui a Herrera en COPE per tal d'analitzar els motius d'aquest increment de la inseguretat, Yolanda Canales.
Albert Palacio, portaveu d'USPAC, diu que per molt que els responsables d'Interior vulguin vendre una altra cosa, la seguretat a Catalunya no va bé. No hi ha prous efectius, sobretot al carrer, i s'ha perdut la feina de prevenció. Això s'ha d'afegir l'envelliment de la plantilla i la mala col·locació, diu, dels agents. I les dades, com tot, cadascú les pot interpretar com vol. El cert, segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, és que els furts van baixar l'any passat. I a la ciutat de Barcelona, en concret, ho van fer en un 6%. Les dades també reflecteixen que els robatoris, en general, han anat a menys. Ara bé, Palacio diu que molts ciutadans ja ni denuncien quan pateixen un robatori, quan el delicte és menys greu, perquè sap que als delinqüents no els passarà res.
Per mi no baixen els furs. Per mi la gent no els denuncia perquè veuen que amb els delinqüents no els hi passa res. Hi ha moltíssima gent que ja no denuncia petits furs o furs. Llavors, si contéssim aquestes denúncies, no baixaria un 1%. I que baixi un 1% és per arreglar-se mentre els delictes més greus pugen.
I el cert és que a la ciutat de Barcelona, molts d'aquests robatoris els van cometre 452 multireincidents que van ser detinguts gairebé 3.600 vegades i als que s'atribueix més de 9.000 delictes. Tampoc hi ha forma de que redueixin els delictes sexuals. A Catalunya van créixer el 2024 un 4,4%. I amb aquest panorama, Palacio diu que és una tonteria que els Mossos puguin assumir la seguretat a ports i aeroports. Si fos així, la seguretat ciutadana a Catalunya estaria tocada de mort.
Per exemple, a la ciutat de Figueres hi ha vegades que surt un cotxe patrulla per tot Figueres. Llavors, si agafem ports i aeroports, què serà, zero? Perquè tindrem que treure la gent de diferents comissaries. Els efectius, les comissaries estan sota mínims i seria tocar de mort la seguretat ciutadana que ja s'ha perdut a Catalunya.
També l'any passat, segons dades del Ministeri, els delictes per tràfic de drogues van créixer un 6,3%, fins als 4.642 casos. En aquest sentit, s'ha de tenir en compte que la Policia Nacional, pel que fa a la delinqüència organitzada, va investigar un total de 95 grups criminals, dels que 51 van ser desarticulats completament. I va detenir a 312 persones. I quins són els principals delictes pels quals se'ls va investigar? Doncs precisament el tràfic i cultiu de drogues, però també el blanqueig de capitals. Ho explica la portaveu de la Policia Nacional a Catalunya, Jessica Rodríguez.
Los principales delitos por los que han sido investigadas y detenidas estas personas son tráfico y cultivo de drogas, especialmente marihuana y cocaína, blanqueo de capitales, estafas, immigració il·legal i tráfico de armas.
Més de la meitat d'aquests grups tenien com a àmbit d'actuació l'internacional. Només 14 serien d'àmbit europeu i una trentena tindrien activitat únicament nacional.
I marxem cap al barri de la Florida, l'Hospitalet, un dels barris amb una densitat més alta d'Europa, on viuen a 30.000 persones. I una autèntica llàstima de tot és que a causa de l'acció d'uns pocs, com també pot passar amb altres barris que hi ha a ciutats de Catalunya, sembla que es vulgui culpabilitzar i que hi hagi un estigma a la totalitat del barri. Un barri amb 30.000 persones on la majoria, la immensa majoria, són famílies treballadores i d'un comportament cívic. Marxem cap a la Florida, on tenim un veí, aquí a migdia de COPE Catalunya i Andorra. Hola, bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Sí, vostè porta tota la vida, no?, vivint aquí a la Florida.
Sí, vaig néixer aquí, sí.
I què tal, com és el dia a dia? És a dir, com està la situació a dia d'avui, aquí, a les acaballes d'aquest febrer del 2025?
Doncs miri, la situació és, diguem-ne, horrible. Vivim voltant d'incivisme, de brutícia, d'olors, de comportaments incívics, i això cada cop va més. Vull dir, cap institució ni la força de la seguretat ho aturen, ni fan res per aturar-lo, tampoc.
Jo estava parlant en la introducció d'aquesta entrevista de l'acció d'una minoria que provoca un estigma a tot el barri, però pel que interpreto amb les seves paraules, aquesta minoria està creixent.
Sí, cada cop va més. Vull dir, això és una cosa que voldria ressaltar, no? Tenim fama com de ser un barri marginal, I això no és així, vull dir, no tothom té problemes amb la policia, no tothom té problemes econòmics, això són un barri de treballadors de tota la vida, però hi ha gent, jo per exemple, tinc treball fixa, tinc estudis universitaris, hi ha molta gent que estudia al barri, molt ben cap a la universitat, no tothom és marginal, però ens fiquen a tots amb el mateix sac. I la situació és tal qual que hi ha, per exemple, empreses de transport, quan tu fas compres per internet, que es neguen a vindre al barri, quan som gent normal. I el problema és que la gent que ve aquí al barri a cometre aquests delictes o aquests actes incívics no viu al barri. Bé, perquè això ja s'està convertint en una zona, com diuen, no-go, i la policia cada cop més no ve. Vull dir, nosaltres truquem quasi a diari a la Guàrdia Urbana i es pot comptar amb els dits de les mans les vegades que venen, es tenen abandonats. Vull dir que això fa que l'activitat cívica continuï creixent, perquè no es posen medis. Nosaltres vivim en un polígon i són edificis que estan construïts al voltant d'una plaça. Els Mossos, per exemple, fan batudes al voltant del polígon, però mai entra al centre de l'empresa, que és on està, on està tota aquesta gent.
No, és que el que està denunciant és un tema increïble. És a dir, vostè ara fa una compra online i la empresa amb la qual ha comprat el producte, quan vostè comunica on viu, li diuen que no, és a dir, que no li porten el producte, i després, doncs, aquesta allau de robatoris que com molt bé vostè apunta molt bé, a vegades són de persones de fora, no? Que aprofitant-se de l'estigma... Sí.
Li poso un exemple. La setmana passada a mi m'havien de portar a uniforme de la meva empresa, amb Seur. Doncs vaig haver d'anar al polígon platenc a buscar-lo, perquè Seur no ve, GLS no ve. Vull dir, això és marginal. Això em converteix a mi en margina.
Sí, i tant.
Perquè per culpa d'això, jo no, jo, per exemple, mai el compro online a Lidl perquè sé que no m'ho porten a casa. Perquè treballen amb Seur i Seur no m'ho porta. Això és una conseqüència. Els meus amics no volen vindre a sopar a casa meva.
Doncs és una denúncia del que està patint i el posa com a ciutadà de segona dins de Catalunya. Bé, parlava vostè de la policia. Suposo que aquí són ja dos aspectes de millora. Primer, més presència policial, i segon també de que hi hagi per fi en aquests barris una gran inversió també urbanística, no? És a dir, que també s'han produït potser en altres barris d'altres ciutats més del centre, però aquests barris necessiten no únicament la Florida, però estem parlant de la Florida, no? Parlaríem de molts barris que hi ha a totes les ciutats de Catalunya, una prioritat, no?, per part dels governs.
I allà sí, això ho hem demanat fa temps, perquè aquest problema comença abans de la pandèmia i s'incrementa a la pandèmia. Jo sempre poso un exemple. A la pandèmia, quan no es podia sortir de casa, aquí això semblava una verbena cada nit, però llavors la Guàrdia Urbana mai venia. Però si tu anaves a treballar amb el teu justificant de conforme todavía, perquè treballava en serveis essencials, a mi m'han parat no sé quants cops la policia no era capaç d'entrar a la plaça i fer res contra aquesta gent que estava allà en plena pandèmia sense, saps? És una situació com això és injusta, no? Perquè sempre vam amb el... I una de les respostes de la policia és que aquesta gent no té per pagar la multa, ja, que gràcia.
Doncs des de la Florida, moltes gràcies per aquest testimoni. Evidentment és una reivindicació absolutament legítima que correspon tant a l'Ajuntament de l'Hospitalet com també al govern de la Generalitat. Gràcies des de la Florida per estar aquí a migdia a Cope Catalunya Andorra i explicar el dia a dia d'aquesta situació. Gràcies i bon migdia.
Moltes gràcies a vostè.
Fa molts anys, una de les millors iniciatives que va tenir, mira, aleshores era el primer tripartit de Pasqual Maragall, més si parlem d'anys, va ser l'impuls del Pla de Barris. Un pla de barris per millorar aquests barris a nivell urbanístic. La idea era fantàstica. Després de la idea d'anar associada amb diners i amb inversions. Malauradament, gairebé dues dècades després, aquest pla de barris era un anunciat bo, se van fer algunes obres, però absolutament insuficients. Evidentment, un dels grans reptes que té hores d'ara el govern de la Generalitat, que a dia d'avui encapçala Salvador Illa, i la gran majoria d'ajuntaments, que per ser la gran majoria, man el PSC, tant a l'àrea metropolitana com també a ciutats importants com Tarragona o com Lleida, és aquest pla de barris. Invertir en aquests barris que ho necessiten perquè ha estat una nula capacitat inversora ja a nivell urbanístic. Anem ja, tot seguit, a l'actualitat de serveis. I comencem per el temps. Tarda amb núvols, pluja molt feble, gairebé minsa a alguns punts de Catalunya, i hi ha unes temperatures molt, molt semblants, molt uniforme pràcticament a tota Catalunya. No fa fred, per tant, una temperatura bastant suau. I demà sí, demà hi haurà un canvi de temps, demà dissabte a pitjor, augment de la nuvolositat, a pluja i neu. La cota de neu sí, a una cota molt alta, 1.600 metres, ull viu amb qualsevol excursió, i pluja moderada i generalitzada. Diumenge, incertesa, matí amb núvols i molt millor a la tarda, on sembla que pot haver-hi més la presència de sol. Per cert, un temps molt similar a tota Catalunya. Anem ja al trànsit. Migdia del divendres, com s'està circulant hores d'ara per les carreteres de Catalunya, Servei Català de Trànsit, Fina Areque, bona tarda.
Hola, bona tarda. Doncs millora la circulació a l'autopista P7 entre Subirats i Gelida. Hi ha hagut un accident que ja s'ha pogut retirar i en aquests moments només queden 2 quilòmetres d'intensitat en la calçada en sentit nord, en sentit Barcelona. També destaquem de la zona del Vallès, més endavant a la mateixa autopista P7, hi ha circulació amb retencions entre Cerdanyola i Barberà, també en sentit nord, en sentit Girona, a la C58. Per càmeres hi observem retencions entre Montcada i el Nus de la Trinitat, 3 quilòmetres d'aturades per accedir a la capital catalana. I també complicacions a la C-17 entre Parets i Mollet del Vallès en sentit Barcelona i per enllaçar amb l'autopista P7. Acabarem situats a les rondes de Barcelona, on hi ha retencions, sobretot a la ronda litoral a l'altura de Bon Pastor i més endavant a la Barceloneta en sentit Llobregat. I també destacarem que a la C-55 hi ha la visibilitat reduïda per pluja intensa entre Solsona i Cardona i demanem que s'extremi al màxim la precaució si s'ha circulat per aquest tram.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja fa dies que s'alerta d'una dada preocupant, que ara la recordarem, però ara hi ha, doncs, un espai de millora mèdica. La dada és respecte a l'obesitat. Un 14% de nens i nenes de Catalunya menors de 17 anys pateixen obesitat i un altre 20% té sobrepès. La suma fa d'un 34% entre sobrepès i obesitat dels menors de 17 anys i, a més, una xifra creixent. L'obesitat ja és un problema de salut pública de primer ordre a accident perquè és la tercera malaltia crònica més freqüent en nens i nenes per darrere de l'asma i del trastorn per dèficit d'atenció i hiperactivitat, segons l'Associació Espanyola de Pediatria. Davant d'aquesta difícil realitat, l'Hospital Vall d'Hebron posa en marxa la unitat del tractament integral de l'obesitat infantil amb un abordatge innovador, Mar Puerto.
Si en aquesta consulta hi arriben els casos més greus derivats de l'atenció primària o altres serveis de l'hospital, la unitat treballa amb un equip multidisciplinari format per endocrinòlegs, pediatres, psicòlegs, nutricionistes i fisioterapeutes i busca un nou abordatge de l'obesitat que inclou intervencions grupals amb els pacients i les famílies per abordar la salut mental i incorporar hàbits saludables. El doctor Diego Yesten, del Servei d'Endocrinologia Pediàtrica, adverteix que es diagnostiquen cada cop infants més petits amb un major grau d'obesitat.
Ja la vaig començar a detectar fa uns 20 anys, I la veritat que en aquell moment se presentava més en nens adolescents i en etapes intermitges de la infantesa. Però en el transcurs d'aquests últims anys també estem veient una incidència més important en nens de més curta edat, de 5 o 6 anys, en graus molt intensos d'obesitat. Així que això és una realitat, però això va acompanyat de que ha augmentat la freqüència i també la intensitat d'aquesta obesitat.
L'objectiu de la unitat és reduir la prevalença de l'obesitat entre els infants, que ha incrementat en les últimes dècades en molts països. El Javier Sánchez és el pare d'un pacient, l'Aníbal, i explica en què els ha ajudat el programa.
Sobre todo emocionalmente a mi hijo, en este caso. Y la verdad es que ayuda realmente a entender por lo que está pasando. Y después el tema de comidas, de nutrición y todo esto, pues bueno, tenemos unas pautas que tenemos que seguir, pero sobre todo es entender el por qué le pasa tanto socialmente en el colegio, con los amigos.
En el primer any de funcionament, la unitat de tractament integral de l'obesitat infantil de l'Hospital Vall d'Hebron ja ha atès 200 pacients amb 6 noves visites a la setmana.
Gràcies, Mar. Canviant d'arguments informatius, la història és lletja i, a més, és que evoca temps pretèrits que s'han de superar. El titular seria quan l'afinitat ideològica supera el treball o el talent personal. La història és aquesta. El metge Àlex Ramos i el sindicat Metges de Catalunya han presentat una denúncia contra el president del Col·legi Oficial de Metges de Barcelona, Jaume Padrós, i contra l'exdirector general corporatiu de l'òrgan col·legiat, Marc Soler, per un presumpte delicte d'assetjament laboral, coaccions i discriminació ideològica amb agravant d'odi. Posem antecedents. Àlex Ramos és actualment vicepresident de Societat Civil Catalana. Ja sabem, doncs, en aquest cas, la ideologia de Societat Civil Catalana dins de la legalitat, òbviament. I va ser un membre actiu en l'organització de la manifestació del 8 d'octubre del 2017 contra el procés independentista. Després de 30 anys de feina al col·legi, el passat 14 d'octubre del 2020 va ser acomiadat, després ja de patir una sèrie d'anys des del 17 d'aïllament laboral. Segons la denúncia presentada, membres de la Junta Directiva del Col·legi deien, en referència a Àlex Ramos, tenim l'enemic a casa, en aquest cas per la ideologia del metge. Recordem que el Col·legi de Metges de Barcelona, com qualsevol col·legi de metges, ha de ser aliè a qualsevol tesi política, perquè al cap i a la fi, qualsevol opció política és de part, i es tracta d'un col·legi d'obligada col·legiatura per poder treballar i exercir. Per tant, la seva neutralitat política ha de ser obligatòria, perquè no es pot parlar en nom de tots quan hi ha una obligació de col·legiar-se per treballar. A migdia a COPE han parlat amb Àlex Ramos, el qual ens diu, doncs, que després d'haver guanyat el judici laboral per acomiadament improcedent, vol arribar fins al final, perquè creu que el seu acomiadament, darrere de tot, era a causa de la seva ideologia i, per tant, és un cas de discriminació ideològica.
Hicieron hasta un detective privado para intentar hacer que fuera una cosa laboral. Finalmente llegamos al juicio en febrero de 2021, 5 minutos antes. Ellos aceptan que es un despido improcedente. Claro, eso fue liquidar el tema laboral. Pero como detrás había un fondo de discriminación política, acoso, claro, yo me he tenido que reponer. Creemos que ya está bien, hay que destapar esta entidad que no nos parece honorable.
Segons la pròpia opinió d'Àlex Ramos, el seu treball al col·legi durant 30 anys va significar beneficis d'entre 40 a 70 mil euros per l'organització de xerrades, cursos formatius i trobades científiques. Pausa per la publicitat i després t'expliquem la queixa de la patronal de la fruita Afrucat perquè el petit comerç no indica l'origen de la fruita que venen.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. ¿Piensas?
Escribe a Jorge Bustos y Pilar Cisneros en X en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 618-8315-83.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en El Corte Inglés. Con hasta un 25% de descuento en ordenadores de HP, Asus, Lenovo, Acer, Samsung y MSI. Así son las ofertas límite. Del 20 al 23 de febrero, en tienda web y app del Corte Inglés.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? Te suena seguro. ¿Y que si te cambias a Línea Directa te mejoramos el precio, te sonaba? Pues ya sí. Si estás pensando en contratar algún seguro, pásate antes por nuestra web. Y si te cambias, te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mis hijos viven fuera y voy sola a las sesiones de quimioterapia.
Para acompañamiento o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
Llegan los precios imbatibles a Carrefour, como el aceite de oliva virgen extra Cosur de 5 litros con un precio imbatible de 4,67 € el litro comprando 2 unidades. El mejor precio garantizado. Y además, la mejor oferta de cervezas con el 20% en todas las cervezas. Descuento en cupón canjeable hasta el 24 de febrero en hipermercados. Siempre las mejores promos. Carrefour.
Ocasión. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo, ocasión.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Si voy a soñar, sueño con viajar, escuchar las olas, perderme, volar. Si no encuentro el camino, me van a buscar. Cuando viajo sin prisa, el tiempo se para.
Maravíllate con hasta 500 euros de regalo en El Corte Inglés y hasta un 10% de descuento. Consulta condiciones. Adelántate y reserva ya tu gran viaje con Viajes El Corte Inglés.
¿Cómo te las maravillarías? Tú.
Mi
instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Doncs la patronal de la fruita, en aquest cas agrupada a Frucat, està molesta perquè el petit comerç que hi ha a Catalunya incompleix la normativa sobre l'origen de la fruita. Hem de saber d'on ve, com arriba i la traçabilitat també dels productes de fruita que comprem. Demanen i exigeixen al govern de la Generalitat més inspeccions per evitar la venda de fruita d'importació sense identificar, afectant en aquest cas el dret dels consumidors, Oriol Soler.
L'Associació Empresarial de Fruita de Catalunya demana fer prevaldre el dret del consumidor i valora que la falta d'informació per part dels petits establiments confon els consumidors, amb l'objectiu de donar sortida a peres i pomes procedents de països de fora. L'entitat reclama inspeccions més actives en la identificació de les fruites, per tal de fer imperar la legalitat tant en botigues locals com en supermercats. Manel Simón, director general de Frucat, explica la importància de seguir la normativa vigent.
I aquí, en les botigues de barri, tots podem fer l'exercici de sortir i veure si veiem l'origen. També ho fiquem Golden 209. I ja està. Golden 209 és il·legal. Perquè has de dir calibre, tamany i origen. És obligat. I això no és ficar-nos contra les botigues de barri, no. És que si hi ha una legalitat vigent, s'ha de complir.
En la darrera dècada, les importacions de fruita de llavor s'han mantingut estables, tot i que a Frucat prevenia una davallada. L'entitat ho atribueix a la venda de fruita importada des del petit comerç, ja que la presència de fruita estatal als supermercats ha augmentat en els últims anys. Manel Simón exposa el percentatge de peres i pomes nacionals als grans establiments.
En el 2024, el 76% de les referències que hem vist en els lineals espanyols són de pera nacional i el 21% d'importació. Del 2015 al 2024, amb poma què ha passat? Doncs hem passat d'un 47% de posicionament de pomes d'origen nacional al 61%.
Segons l'informe de l'entitat, els supermercats Bonpreu i Esclat estan dins del grup d'establiments que ofereixen més del 90% de les seves pomes d'origen estatal.
Quantes vegades hem dit, parlant d'una pel·lícula, com es diu aquell actor? Ho tinc a la punta de la llengua, però ara no me n'en recordo. I a vegades ens preocupem, depenent de l'edat. Pensem, ja no me n'en recordo, no sé el que està passant. Estem parlant de la memòria. Parlem ara de la memòria aquí a COPE Catalunya perquè és importantíssima la seva continuïtat i el seu treball. Dedicar una part a enfortir la nostra ment és una inversió en benestar i felicitat, i així ho ha passat avui a Herrera en COPE Catalunya Javier Vigara. La seva història l'ha seguit a Ricard Álvarez.
I amb una mica d'enveja, no ens hem d'enganyar, perquè a qui no li ha passat que vols dir un nom, una adreça o una dada concreta que saps que la coneixes però que no hi ha manera de recordar-la? El funcionament de la memòria segueix en un misteri, però que s'ha observat que millora i es manté amb bona alimentació, amb un exercici físic moderat i sobretot amb relacions socials actives. Però hi ha gent que neix amb aquest do i que no fan res especial per entrenar-ho, més enllà d'intentar recordar el màxim de coses.
En mi vida personal sí que me gusta, depende de qué vivencias, pues recordarlas, tanto a nivel visual como olfativa o auditiva, por ejemplo. La memoria puede ser también en ese sentido.
El Javier treballa en un magatzem on tenen moltes peces. Quasi mai ha de recórrer a l'ordinador per recordar on estan o quina referència tenen. El seu secret, la pràctica del dia a dia.
Es constancia, es el día a día.
Hostia, sí.
A la que ves, sí. Que depende de un código, te puede faltar material, lo visualizas, es un poco de todo, ¿eh? Ahí también el trabajo diario hace mucho.
Tot i que de petit ja apuntava maneres. Era un expert en recordar dates.
Sobre todo se me dan muy bien las fechas. Ya desde pequeño me llamaban el niño fechas. De los más próximos a mí, intento no fallar, claro, por supuesto. No puedo acordarme de todos los cumpleaños. Pero sí que me recuerdo fechas de cosas, pues me gusta mucho la historia. Y me acuerdo de qué fechas, de qué épocas.
Ja.
És motivacional i se me queda.
I avui en dia segueix sense fer la llista de la compra, per exemple. Només ha de fer una ullada a la nevera i ja en té prou.
No hago lista de la compra, me la memorizo. Abro la nevera y veo lo que me falta y retengo.
Els especialistes coincideixen que la memòria s'ha de treballar com qualsevol altra capacitat cognitiva. I és cert que cada cop es parla més de pèrdua de memòria, però molt d'aquests lapsus són habituals i no han de ser motiu de preocupació immediata. La clau està, com dèiem, en mantenir una vida activa i exercitar el cervell per evitar el deteriorament cognitiu.
I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem el doctor Diego Redolar, neurocientífic, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de la Educació de la Universitat Oberta de Catalunya i, a més, autor del llibre La mujer ciega que podia ver con la lengua, de la editorial Grijalbo. Doctor Diego Redolar, benvingut i bon migdia.
Què tal? Moltíssimes gràcies per convidar-me.
Bé, estem parlant de memòria i li plantejo ara una situació personal. Me sap greu parlar de mi mateix, però aleshores poso un exemple que igual pot il·lustrar qualsevol oient, no? És a dir, jo ja tinc, ja començo a tenir una edat, m'aproximo als 57 anys, i aleshores estic parlant amb algun interlocutor d'alguna pel·lícula que m'encanta, me surt el nom de, fins i tot, dels actors de l'escena, tinc el títol a la punta de la llengua, i no hi ha manera de que me'n recordi. I això a vegades me provoca a mi mateix un enuig. M'he de preocupar o no, doctor?
No, no, que va. Això, de fet, és un fenomen que ens pot afectar a qualsevol edat.
No té res a veure amb l'edat, perquè abans era infal·lible, amb els noms de les pel·lícules, i ara a vegades he de consultar a Google, cosa que em molesta.
Sí, no té res a veure. De fet, està més vinculat amb la resposta d'estrès que no amb l'edat. I és un fenomen que depèn d'una part del nostre cervell que es diu escorça parietal, que l'escorça parietal d'alguna manera és la que ens ajuda a buscar, en aquest cas, quan ens falta un nom d'una pel·lícula, d'un actor, que el tenim allà a la punteta de la llengua, doncs la que ens ajuda, i hi ha un funcionament que no és l'adequat en aquell moment, però després, quan deixem de pensar, és quan ve el nom, sí, ve la pel·lícula, sí. Ve... Sí, hem de deixar de pensar. Hem de deixar de pensar-ho i vindrà sol.
Sí, és curiós també el mecanisme de la memòria, perquè al llarg de la vida doncs, és com un magatzem, no? De records, de pel·lícules, de vivències, a vegades potser tot també de partits del teu equip favorit, però també hi ha altres coses que les oblidem en el nostre dia a dia.
Sí, o sigui, nosaltres hi ha una part del nostre cervell que es diu hipocamp, o formació hipocampal, que és la que ens ajuda a guardar tota aquesta informació episòdica del coneixement del món, i ho guarda a l'escorça. I clar, l'hipocamp no pot guardar tot, perquè al final sempre diem no, l'aprendre no ocupa lloc. Sí que ocupa lloc, perquè això és una despesa important metabòlica, es necessiten noves neurones, noves connexions, i l'hipocamp no pot guardar tot, guarda una part de la informació. I clar, nosaltres, doncs, d'alguna manera, o el nostre cervell o altres xarxes neuronals seleccionen què és el que s'ha de guardar. I, per tant, nosaltres guardem algunes coses, altres es queden en l'oblit, altres es guarden, però després ens costa recordar-les. Bueno, al final és una relació, un equilibri, no?, entre el que és important per nosaltres, que normalment hi ha més probabilitat que ho guardem, i el que no és tan important per nosaltres, que ens costa una mica més guardar-ho.
I aquesta selecció de memòria suposo que té a veure amb un succés que ens hagi impressionat.
Sí, mira, hi ha diferents sistemes neurals que modulen a l'hipocamp o que d'alguna manera li diuen a l'hipocamp el que ha de guardar. Un és el sistema de les emocions. Hi ha una altra part que es diu l'amígdala, que quan una cosa realment és important des d'un punt de vista emocional, per exemple, l'atemptat de les Torres Bessones, recordar-te què és el que estaves fent quan vas assabentar-te de l'atemptat de les Torres Bessones, doncs això l'amígdala li va dir a l'hipocamp. Això s'ha de guardar molt bé, perquè és un aconteixement emocional important. O bé també veiem en l'atenció, quan una cosa ens crida molt l'atenció, hi ha una altra part que està implicada en l'atenció, que és la parietal, que li diu a l'hipocamp això, ho has de guardar molt bé perquè realment t'ha cridat l'atenció. O quan estem estudiant, hi ha una altra part, que és l'escorça prefrontal, que és la part més executiva, i és la que a l'hipocamp li diu, mira, això ho has de guardar perquè tens un examen i no tens més remei que guardar-ho. O sigui que al final l'hipocamp guarda molt bé, però hi han de dir què és el que ha de guardar.
Doctor, pràcticament no hi ha cap família que ens estigui escoltant que no hagi passat amb algun familiar pròxim els efectes devastadors de l'Alzheimer, no? D'aquesta pèrdua de memòria, que ens deixa, doncs, amb un pare o una mare que no se n'en recorden ni fins i tot dels seus fills, no? Es pot prevenir aquests problemes de memòria associats a l'envelliment o amb l'Alzheimer, o són matèries diferents, doctor?
Doncs mira, de fet això en el llibre que has comentat al principi comento un estudi, que és l'estudi de les monges. En els anys 90, John Snowdon, que era un epidemiòleg, neuròleg també, es va assabentar que en un convent en Michigan, en el convent de Notre Dame, hi havia un grup de monges, 400 monges, d'edats molt avançades. La més jove em sembla que eren 76 anys i la més sènior eren 109 anys. I el que li va... cridar l'atenció va ser que la incidència d'Alzheimer era molt petita. I va anar al convent i va veure que les monges doncs, tenien hàbits saludables molt bons. La nutrició basada en vegetals, feien exercici al nord que treballaven, rezaven, que sabem que això ajuda molt com la meditació a la salut cerebral, feia molta estimulació cognitiva entre elles, dormien molt bé. O sigui, el que avui en dia sabem que és molt bo per la salut del nostre cervell, elles ho feien. Però el curiós del cas és que Snowdon, quan les monges anaven morint, donaven el seu cervell al projecte d'investigació i Snowdon el que feia era tallar-lo i mirar-lo al microscopi. I es va assabentar que moltes d'aquestes monges tenien els trets neuropatològics de la malaltia d'Alzheimer. Hi ha uns capdels neurofibrilars i una plaques de beta-amiloide, i moltes ho tenien. Què vol dir això? Que moltes d'aquestes monges tenien la malaltia d'Alzheimer, però no ho mostraven en el dia a dia. I això li van posar un nom, que és la reserva cognitiva, que si nosaltres al llarg de la nostra vida apliquem moltes coses que augmenten la salut cerebral, això si després ve una malaltia neurodegenerativa com la malaltia d'Alzheimer, els efectes poden venir una mica més tard o potser el seu efecte no és tan deleteri i no ens afecta tant a la nostra al nostre funcionament cognitiu.
Doncs molt interessant la seva resposta. Dic ja fora de temps, una resposta molt curta. Hi ha alguna estratègia per millorar la memòria en el nostre dia a dia arran de la seva resposta anterior?
Pues, sobretot és no deixar-nos portar per les noves tecnologies, intentar forçar una mica. Fem servir el GPS, fem servir contínuament mòbils i per no guardar la informació. Clar, això ens facilita la vida, però no fem treballar el nostre hipocamp.
Doncs, doctor Diego Redolaro, tu també d'un llibre de La mujer ciega que podia ver con la lengua i neurocientífic. Gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya, aquesta interessant per mi entrevista també molt, molt divulgativa. Gràcies, doctor. Bon migdia.
Moltíssimes gràcies.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
I sé que té una bona memòria, Joan Ballori. 3 a 5 Esports Cope, en Joan Ballori, que no sé si està content o no amb els sorteig de Champions. Ara ens ho dirà Joan Ballori. Bona tarda, estàs content?
Bona tarda, Sergi. Home, en clau Barça ha anat molt bé, la veritat. Perquè el tema era evitar el PSG i el Barça l'ha evitat. I, a més, aquesta eliminatòria, aquest creuament entre el Real Madrid i l'Atlètic de Madrid segur que fa que aquests dos equips es desgastin de cara a la batalla pel títol de Lliga.
Bé, i a la Copa del Rei també és molt interessant, hi ha un Barça Atlético,
sí,
no?
Sí, sí, clar, sí.
El calendari està apassionant, eh?
Sergi, ens esperen unes setmanes de futbol apassionants. La notícia del dia és aquest sorteig dels vuitens de final de la Champions. Benfica-Barça. Si el Barça passa els vuitens de final, s'enfrontaria en quarts de final o bé contra el Borussia Dortmund o bé contra el Lille. Per tant, el Barça li ha anat molt bé al sorteig. Per l'altra banda del quadre, Real Madrid-Atlètic de Madrid, hi ha també un aparellament espectacular per aquella banda entre el PSG i el Liverpool. Partits d'anada 4-5 de març, partits de tornada 11-12 de març. La Champions marca l'actualitat, però també tenim una apassionant jornada de Lliga aquest cap de setmana per davant, amb els tres implicats en la lluita pel títol separats només per un sol punt. Demà tenim València-Atlètic de Madrid i les Palmes Barça, i per diumenge queda el Real Madrid-Girona. Demà a les dues del migdia, una final per l'Espanyol en zona baixa al camp de l'Alavés, a Mendizorroza.
I a les 3 i 5, tot el que es pensa d'aquest sorteig de Champions, tota l'actualitat esportiva, Esports Cope. No vagis gaire lluny, Joan, fins ara.
Per què em quedo? Gràcies, Sergi.
Arriba Línia Cope, a les 3 l'inici de Pilar García Muñiz, a 3 i 5, Joan Ballori.